Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Encara que hi ha coses i accions ben evidents a l'hora de pensar en l'estalvi d'aigua, és cert que de tant en tant cal recordar-les i també de vegades, com és el cas de l'exemple d'avui, superar un punt de luxúria d'algunes d'aquestes accions.
L'aigua i tu.
I és que qui no ha tingut la tentació moltes vegades, sobretot quan arriba a casa cansat de la feina del dia o estressat per una activitat massa frenètica, d'omplir la banyera i deixar-s'hi anar durant una bona estona? És una debilitat, podríem considerar que raonable, cal dir-ho, però segur que si abans d'omplir aquesta banyera parem a pensar en algunes dades, potser arribarem a la conclusió que aquell dia no cal i que amb una dutxa ja fem. I és que la diferència pel que fa al consum és considerable. Si omplim la banyera, consumirem entre 200 i 300 litres d'aigua. I, en canvi, amb una dutxa, aquest consum serà d'entre 30 i 80 litres. Déu-n'hi-do, oi? Així que, a banda que potser sí que hi ha algun dia que mereixereu de veritat aquest relax de la banyera, penseu-hi perquè potser el relax el podeu trobar igual després de la dutxa, ben estirats al sofà, escoltant música o llegint una bona novel·la.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Els regnes de l'Himàlaia t'estan esperant. Del 13 al 22 d'octubre, el Club Més Amics et porta al Nepal i Bhutan. Seràs testimoni de la màgia de destinacions com Katmandú, Punaka, Timpú, Paro i molt més. Del 13 al 22 d'octubre, Nepal i Bhutan amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Programa amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Catalunya Sacra, amb Glòria Barrete.
Benvinguts una setmana més al programa de Ràdio Estel que, com sabeu, porta el patrimoni cultural de l'Església fins a casa vostra. Durant mitja hora seré amb vosaltres per visitar moltes de les joies de l'art de Catalunya, que són moltes. En el programa d'avui parlarem sobre algunes notícies d'actualitat del patrimoni artístic català i també repassarem algunes propostes de l'agenda de Catalunya Sacra que us fem i algunes recuperacions també patrimonials que s'han dut a terme. Avui ens apropem a Vic per conèixer una proposta des de la universitat i farem la nostra habitual visita radiofònica posant el focus en alguns elements barrocs de la Seu vigatana. De tot això i més en parlem en els nostres programes. Acompanyeu-nos cada dilluns a 7:45 del vespre i ho descobrirem junts. Comencem!
L'actualitat de Catalunya Sacra. Consulta tota la informació a catalunyasacra.cat.
iniciem la secció de notícies sobre el patrimoni català parlant de la propera visita de Catalunya Sacra a la catedral de Vic. Ja sabeu que la catedral de Vic és coneguda pel campanar romànic, pel claustre gòtic o per les pintures de Sert, però també conserva un valuós patrimoni fet en els segles barrocs i que sol sovint passar desapercebut. Catalunya Sacra, a proposta del bisbat de Vic, organitza aquest dissabte 16 de juny un itinerari pels elements barrocs de la seu vigatana, com són el retaule de Santa Maria de la Rodona, el gran armari de relíquies de la sagristia o una obra mestra de l'orfebreria catalana, l'urna de Sant Bernat Calbó. La doctora Maria Garganté serà l'encarregada de guiar aquesta visita i, de fet, en uns minuts podrem parlar amb ella sobre tot plegat. Aquesta activitat comença a les 12 del migdia i té un preu de 2 euros. És necessària la inscripció prèvia al 693-720-202 o al correu reserves@cataloniasacra.cat. Parlem ara de Girona, del nou impuls per la iniciativa Girona Episcopal. Un nou vídeo promocional i una web pròpia reforçaran la campanya d'estiu per a la difusió de l'entrada conjunta a la catedral, la Basílica de Sant Feliu i el Museu d'Art de Girona. La visita als tres espais patrimonials constitueix un relat únic per conèixer la història i l'art de la diòcesi gironina. El 2016 es va signar el conveni entre el Departament de Cultura i el Bisbat de Girona per impulsar i promocionar aquesta visita conjunta. Ara, un cop vençut aquell acord, s'ha renovat de nou per 2 anys més. En aquests 2 anys, més de 12.000 visitants han gaudit de l'entrada conjunta al llarg del 2017. És un 85% més respecte als més de 6.000 visitants del primer any d'activitat. Catalunya Sacra oferirà el 10 de novembre, d'aquí uns mesos, un itinerari guiat per aquesta Girona Episcopal. I acabem aquesta ronda de notícies parlant sobre l'església de Sant Salvador de Rocafort de Caral, a la Conca de Barberà, que és el passat diumenge 3 de juny, va tornar a obrir les seves portes després d'uns mesos d'obres de millora. Aquesta primera fase de les obres de restauració d'aquesta església barroca s'ha centrat en retirar la ingent quantitat de runes i colomassa que cobria l'interior de les voltes del sostre i que també afegien un pes extrem a l'estructura. També s'han reparat esquerdes que els últims anys havien aparegut en nombroses parts de l'interior de la nau i aprofitant aquestes obres, s'ha fet també una actuació integral en l'enllumenat. L'Arquebisbat de Tarragona, la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Rocafort de Caral han finançat aquesta actuació.
Conèixer i interpretar el patrimoni. Catalunyasacra.cat.
Carme, has vist el nou espai de columbaris de la Catedral del Sant Esperit de Terrassa?
Què dius? Columbaris al centre de Terrassa?
Sí, sí. Han instal·lat un nou espai memorial que ha quedat preciós. Un conjunt de nínxols per a urnes funeràries. Un lloc sagrat i únic per a conservar les cendres dels nostres estimats i pregar per ells. Columbaris a la Catedral del Sant Esperit. El descans etern on mantenir viu el record. Informa-te'n al 900-535-811 o a l'oficina de Coral Memorial, plaça Vella 13 de Terrassa.
O al nostre web coralmemorial.com.
El patrimoni immaterial, la riquesa de les tradicions d'arrel cristiana.
Avui anem fins a la Universitat de Vic, i és que en el marc de la Universitat d'Estiu s'organitza la 7a Jornada d'Art i Cultura Religiosa a Catalunya, que aquest any està dedicada a la Mare de Déu. Aquesta jornada se celebra el 28 de juny durant tot el dia i la coordinació acadèmica recau en Marc Sureda, que és conservador del Museu Episcopal de Vic i que hem tingut algunes vegades aquí al programa, i en la Carme Sant Martí, que és historiadora i professora emèrita de la Universitat de Vic. A la Carme ja la tenim al telèfon perquè volem saber més sobre aquesta jornada de juny. Bona tarda, Carme.
Bona tarda.
Doncs mira, el primer que et pregunto és quasi obligat. Art i cultura religiosa, es diu així aquesta jornada, van sovint de la mà?
Sí, jo crec que sí, perquè l'art no deixa de ser una manifestació de la cultura i, per tant, és normal que es relacionin i es treballin de manera conjunta.
El patrimoni de l'Església és vast. Aquí a Catalunya hi ha moltíssimes obres, hi ha moltíssims exemples, però es coneix sovint aquest vincle entre art i cultura religiosa?
Jo crec que és un tema, un aspecte, que val la pena anar-lo treballant i anar-lo estenent, perquè és cert que art i cultura abans eren dues paraules que anaven juntes i ara la part de cultura religiosa ha quedat una miqueta més aparcada. De manera que crec que fer aquest tipus d'actes en les quals es relaciona l'art amb la cultura és bo per tothom.
Ara entrem, ens endinsem en la jornada. Té com a títol Art i Cultura Religiosa a Catalunya, però sé que està dedicada a la figura de Maria.
Efectivament,
per
sí.
Què? Per què la figura de Maria?
Nosaltres hem anat treballant al llarg d'aquestes 6 edicions anteriors temes diversos i la figura de Maria no l'havíem treballat. I ens va semblar que ara havia arribat el moment de dedicar-li un tema per la importància de la figura i, per altra banda, per la importància que tenia en el conjunt de la societat. És important des del punt de vista artístic, és important des del punt de vista històric, de tradicions religioses, i és important des del punt de vista teològic. I ens va semblar que li havíem de dedicar una sessió, una jornada.
Evidentment, no farem tota la jornada avui aquí, primer perquè no tenim temps i segon perquè no es tracta de fer-ho per la ràdio, però sí que et demanaria aquesta figura de Maria. Hi ha moltíssimes advocacions a Catalunya, hi ha moltíssimes representacions artístiques, però aquesta importància que esmentaves ara, com es veu reflectit en l'art?
Hi ha una quantitat de Mare de Déus enormes a totes les poblacions. Hi ha una tradició antiquíssima, el culte a la Mare de Déu és molt important i és molt, no solament a les esglésies, sinó que fins fa molt poc moltíssimes cases tenien imatges de la Mare de Déu perquè és la nostra persona de referència i per tant, té també un caràcter popular molt gran. Per tant, la Mare de Déu forma part de la nostra tradició més antiga i forma part de les nostres llars, també, i encara ara hi ha molta gent que la té.
Sí, exacte. O sigui, de vegades, sovint, cal mirar una mica les façanes dels carrers d'algunes poblacions. Exactament, a Vic, de fet, també n'hi ha doncs, aquestes advocacions que ara deies, no?
Sí, que sí, caldria, efectivament.
Caldria recuperar-ho. Sí, sí. Doncs ara entrem a la jornada. Sé que té dues parts. En què consisteix aquesta jornada que organitzeu pel juny?
Nosaltres organitzem, com que ho fem, la Universitat de Vic, l'Institut Superior de Ciències Religioses i el Museu Episcopal de Vic, nosaltres ho hem estructurat d'una manera que un dels temes, que en aquest cas ho farà el mossèn Pere Oliva, vagi dedicat precisament a aspectes de caràcter teològic, mariològic i patrístic. És a dir, quin paper té la Mare de Déu en aquests àmbits. Per tant, aquest és de caràcter més religiós. Després hi ha una altra conferència, que la farà la doctora Marta Crispí, que ella s'ha dedicat molt a la investigació sobre les representacions i les devocions de la Mare de Déu, a l'edat mitjana i moderna, que és l'àmbit on nosaltres ens col·loquem en aquesta jornada. I, per tant, aquests dos temes són els que organitzem des de l'Institut Superior i des de la Universitat. Un de caràcter més social i l'altre de caràcter més religiós, és les dues institucions. I després fem una taula rodona, que jo trobo sempre que és molt bonica, perquè les dues persones, més el conservador del museu i jo mateixa, obrim una taula de debat en el qual hi participa tothom i treballem aquest tema en profunditat, matisant, aportant-hi altres aspectes, aprofundint, etc. És sempre una taula rodona molt rica i molt interessant.
Sé que la jornada té dos espais diferenciats. La primera part, diríem, que és el seminari de Vic, oi, que es fa aquesta jornada?
Efectivament, que és això que explicava jo, es fa en el
la part
seminari
més religiosa, podríem dir.
Efectivament, sí. Sí, més d'anàlisi, més, efectivament, sí.
I la segona part és el Museu Episcopal de Vic, oi?
Efectivament, perquè Vic té un museu episcopal amb unes obres extraordinàries i, a més, el Massoreda, que tu abans mencionaves, és una persona que en té un coneixement molt profund i que ens fa de guia de manera que aplica el que nosaltres hem après i hem estudiat al dematí en les obres que hi ha en el museu. Per tant, en aquest cas, buscarà aspectes de devoció, aspectes de presència, aspectes teològics, aspectes de tots tipus, dins del museu i les persones que assistim en el curs, farem aquesta visita dirigida en el museu. Sempre també és molt bonic perquè aquest museu és extraordinari i és un dels que té un fons medieval més important de Catalunya.
A qui s'adreça aquesta jornada? Algú podria pensar, necessito uns mínims necessaris d'art, alguns coneixements, inclús de religió? No cal. A qui s'adreça aquesta jornada?
S'adreça a totes les persones que puguin estar interessades en qualsevol dels aspectes que nosaltres tractem, o amb tots, perquè realment es dona una visió general i global molt interessant que ens ajuda a entendre també tot el paper que ha tingut la Mare de Déu, no solament a l'edat mitjana, sinó en els segles posteriors, fins a arribar a l'actualitat. I això crec que és d'interès per tothom que li interessi, precisament, la figura de la Mare de Déu i la seva representació en l'obra d'art.
Ara ja per acabar, et diria, la Mare de Déu, de vegades sovint aquestes advocacions marianes, podria semblar alguna cosa com molt tradicional d'àvies, però realment encara hi ha advocacions molt properes a casa nostra. Avui dia hi ha moltes poblacions que encara conserven, inclús hi ha molta gent que continua dient-se Maria, oi?
Efectivament, és la Mare de Déu una figura que ha sigut tan important que actualment encara ho és, per descomptat. I és cert que tots els pobles, o molts pobles, tenen la seva Mare de Déu. No? Clar, nosaltres tenim algunes d'una rellevància extraordinària que tenen moltíssima devoció, començant per la Mare de Déu de Montserrat, però també la Mare de Déu de la Mercè, la Mare de Déu de Núria, etc. N'hi ha moltíssimes. I després n'hi ha de menys conegudes, però que tenen també en el seu entorn un col·lectiu de persones devotes que les visiten i que li confien les seves penes i les seves alegries.
I tant. Doncs, Carme, moltes gràcies. T'agraïm aquesta estona. Només recordar als oients que té un preu de 60 euros i qui vulgui inscriure's ho ha de fer a la pàgina web de la Universitat de Vic o segur que presencialment també i es lliurarà un certificat d'assistència d'aquesta jornada. Doncs moltes gràcies, esperem que us vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Adéu, bona tarda. Adéu.
Carme, has vist el nou espai de columbaris de la Catedral del Sant Esperit de Terrassa?
Què dius? Columbaris al centre de Terrassa?
Sí, sí, han instal·lat un nou espai memorial que ha quedat preciós. Un conjunt de nínxols per a urnes funeràries. Un lloc sagrat i únic per a conservar les cendres dels nostres estimats i pregar per ells. Columbaris a la Catedral del Sant Esperit. El descans etern on mantenir viu el record. Informa-te'n al 900-535-811 o a l'oficina de Coral Memorial, plaça Vella 13 de Terrassa.
O al nostre web coralmemorial.com.
El patrimoni cultural de l'Església. Un viatge radiofònic pel territori.
Com ja és habitual al programa, iniciem el nostre viatge pel territori sense sortir de l'estudi. Avui fem parada, com dèiem, a la diòcesi de Vic per conèixer, com hem dit a l'inici, els elements barrocs de la catedral de Vic. Per conèixer aquests elements, tenim al telèfon a Maria Garganter, que guiarà la visita del proper dissabte. Bona tarda, Maria.
Hola, bona tarda.
Doncs, si et sembla, són quatre aquests elements barrocs que guiaràs aquest dissabte, que podran veure els oients que s'apuntin i que no ho hagin fet encara. I comencem, si et sembla, pel retaule de Santa Maria de la Rodona.
Doncs sí. A veure, el retaule de Santa Maria de la Rodona té la singularitat de ser un retaule procedent d'aquesta església, que en realitat era una església romànica, que hi havia just davant del que és la catedral de Sant Pere de Vic. Aquesta església es va haver d'enderrocar precisament per engrandir i construir el nou temple catedralici, però així tot es va traslladar, per dir-ho d'alguna manera, es va tornar a construir una capella dedicada a Santa Maria la Rodona, amb un angle del claustre. I és a l'interior que trobem aquest retaule barroc de la primera meitat del dibuix, caracteritzat això pel patronatge de la Verge. És un retaule que combina elements pictòrics i escultòrics. A nivell decoratiu també té les característiques columnes salomòniques. I, d'alguna manera, clar, conservar un retaule barroc en el context català actual, en el que, bé, sabem que tants retaules, tant patrimoni d'aquest tipus, es va perdre a conseqüència de la Guerra Civil, conservar un retaule barroc i en el context de la catedral de Vic sempre és un element singular. I, en aquest sentit, el retaule de la Rodona, bé, avui constitueix una de les joies també de la catedral.
En aquesta visita també us desplaçareu fins a la sagristia, no?, per veure l'armari de les relíquies.
Sí.
Com
sí,
és
sí,
aquest exacte. Armari? Exactament què és això?
Sí, bé, de fet, aquesta potser és una de les parts més singulars de la visita, perquè quan es fa normalment doncs, l'itinerari turístic que cadascú ens pot fer per la catedral de Vic, doncs no, clar, no es visita l'armari de les relíquies. I clar, senzillament, a veure, posseir relíquies doncs, era un fet preuat doncs, per qualsevol temple i encara més doncs, per una catedral, doncs, que era el temple més important de la diòcesi. I en aquest cas doncs, és un moble barroc, un moble doncs, fet en fusta i que senzillament doncs, conté diverses relíquies que d'alguna manera, clar, hem d'imaginar, les relíquies són un tresor equivalent o encara més important doncs, el que poguessin ser doncs, els objectes d'argenteria o d'orfebreria, perquè les relíquies posseir doncs, fragments o elements vinculats doncs, en el que seria doncs, els cossos sants, per dir-ho d'alguna manera, doncs era un element de prestigi. I en aquest sentit es combina la quotidianitat doncs, de ser un armari, doncs, d'un moble contenidor, però que no conté objectes bueno, de qualsevol tipus, sinó que conté, doncs, conté aquestes relíquies.
Mm-hmm. Clar, no és un armari per guardar objectes litúrgics, això. Clar.
Exacte, mm-hmm. Sí.
Ara passem al sepulcre de Sant Bernat Calbó, Déu-n'hi-do. Suposo, no sé si hi ha molta gent que tingui constància que hi és, però com és aquest sepulcre? Hi ha una urna, em sembla?
Sí. De fet, doncs, clar, el sepulcre està format doncs, per una gran urna d'argent. I bé, en aquest cas també estaríem parlant, podríem dir, d'una relíquia, que és el propi cos, però nosaltres parlarem fonamentalment del que és aquest contenidor, doncs, que és aquesta gran urna d'argent situada a la capella de Sant Bernat Calbó, que arquitectònicament és una capella barroca doncs, del segle XVII i que es conserva quan es fa doncs, la nova catedral a finals del segle XVIII. L'urna va ser feta per, probablement, doncs, el millor argenter del XVIII, que és, que és Joan Matons, que a part del sepulcre de Sant Bernat Calbó doncs, fa també doncs, els grans canelobres de la catedral de Mallorca. I d'alguna manera, l'urna ens permet veure també doncs, la influència del rococó doncs, en el que és casa nostra. Vull dir, el rococó com a estil, que normalment està més associat a interiors domèstics i a un tipus d'art més civil, però en canvi doncs, veiem aquí doncs, la seva sinuositat, la seva aplicació en aquest cas doncs amb un podríem dir doncs amb un element religiós i important com és el sepulcre d'un sant.
Mm-hmm. Doncs com dèiem, aquesta visita radiofònica l'acabem amb un altre retaule, el quart element, vull dir, el retaule de la Verge del Pilar, oi?
Sí. Aquest és un retaule doncs que ja ens trasllada de fet al tombant de segle. Uh-huh. Perquè és un retaule doncs, ja que a la ratlla del 1000, fet realitzat a la ratlla del 1800, i que d'alguna manera doncs, és un retaule que marca també doncs, el canvi estilístic. Uh-huh. Un retaule fet doncs, amb línies clàssiques. No és un retaule de fusta, perquè d'alguna manera clar, es fa ressò de la Reial Ordre que va haver-hi a finals del segle XVIII, segons la qual es prohibia la realització de retaules de fusta, perquè doncs, era un material combustible i això doncs, es podia provocar doncs, pels ciris, la profusió de ciris i espelmes, incendis a l'interior de les esglésies. I aquest doncs, és un retaule doncs, ja fet amb marbres, amb estuc, i que té la singularitat de ser d'un artífex italià. Val a dir doncs, que la devoció doncs, a la Verge del Pilar obeeix doncs, el bisbe de l'època i que és el bisbe que d'alguna manera consagra la nova catedral, que és Francesc Veiani Mola, d'origen aragonès, i que la Verge del Pilar doncs, era, ho podríem dir, una devoció particular.
Era com un guinyo que feia, sí, que sí, feien sí, amb aquesta orígens. Verge. Mm-hmm. Mm-hmm. Doncs, Maria Garganté, t'agraeixo molt aquesta visita ràpida que hem fet radiofònicament parlant aquests elements barrocs, que com dèiem a l'inici, segur que molta gent té en ment la catedral de Vic com a element romànic, no?, però que encara guarda molts elements del barroc, que encara són desconeguts, i esperem que els oients i els visitants que facin la visita el dissabte doncs la puguin gaudir. Moltes gràcies.
Perfecte, a vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
La proposta musical de Catalunya Sacra, la música del calendari litúrgic.
Per tancar el programa, i com ja sabeu és habitual, us deixem amb una mica de música. Catalunya Sacra té creades diverses llistes de música a l'aplicació Spotify segons el temps litúrgic. Ens trobem encara en ple temps ordinari i avui us proposem un trosset de Mozart, concretament les Vespres Solemnes del Confessor. El podreu trobar, junt amb d'altra música, al web de Catalunya Sacra, www.catalunyasacra.cat. Que tingueu, com sempre, una bona setmana i ens retrobem el proper dilluns. Adéu-siau!
Programa amb el suport de la Generalitat de Catalunya.